No, eh?
És ara?
De bastant, més o menys.
És ara, eh?
Una mica,
ara,
eh? Una mica més tard. 10-15 minuts.
Senyals allò... horàries de les 4 de la matinada abans de que arrenqui l'últim quart. Hem d'escoltar, i amb el Joel volíem escoltar, i volíem saber si vosaltres reconeixeu aquesta música.
Jo sí, eh?
I ja ha arrencat l'últim quart, no ens deixen ni escoltar aquesta música. No ho digueu encara, que ha arrencat l'últim quart, Damià.
Se la podria cantar i tot. Doncs sí, sí, ara que l'últim quart, Robinson de 3 triples.
Oh!
Sí. Anota Duncan Robinson, va, que va entrar en l'últim quart. 83-78. Bàsquet de Duncan Du Robinson.
Saps quina és, eh?
Sí, home. 83-78.
Digue-ho.
Slam Dunk.
La gran esmaixada.
La gran esmaixada.
No la coneixeu vosaltres, Edu, Dami, aquesta sèrie no, eh?
Mítica sèrie de dibuixos animats.
No, eh?
Perdó, com dius que es diu? Que...
Slam Dunk.
Ah, ostres, sí, però no l'associaria.
Nosaltres som de Chicho Terremoto.
No l'associaria.
Tu, Marc, no vas arribar a Slam Dunk?
No, jo vaig arribar a Slam Dunk, feia molts anys que no sentia la música de Slam Dunk.
Jo la tinc molt present.
Vaig anar a llegir el manga, fa sí? poc. Sí? El manga és el còmic, diguéssim, sí. L'anime és el que es va emetre per la tele.
I clar, no té sintonia
al costat de Slam Dunk, Bola de Drac és Menudo és mi padre, protagonitzada pel Fari.
Molt bé. Sí. Hanamichi Sakuragi a banda, 11-20 per al final del partit. Tenim partit Miami 78, Denver 84.
Sí, anota Jeff Green, un tir lliure, 84-78. Segueix tot igual, estem en aquestes diferències. Miami esperant a donar el cop.
I qui no veigués Slam Dunk era bastant com Oliver i Benji, però en bàsquet. És a dir,
sí.
En lloc de tardar 3/4 d'hora a travessar el camp, en aquest cas era salts llarguíssims que duraven i també 10
si
minuts de sèrie.
Si ens queixàvem dels partits de Winning Time, els de Slam Dunk, ja et dic jo, que
va,
allò sí que era una
fantasia.
Hi
havia partits i partits. Sèrie, un gran defensor de Slam Dunk.
Sèrie esportiva campeones, Oliver i Benji, claríssim.
Sí.
Slam Dunk molt bé, també.
A punt de xutar, Roberto.
Roberto Serinho, quin home.
Hòstia, sí, va tenir una vida complicada al final,
sí,
Roberto,
sí.
Eh?
Sí, molts tanquerais. Sí.
Escolta, Brown està defensant molt bé, eh? A Butler, i a qui se li posi per davant. Ara està amb Duncan Robinson.
Pilota part, Bam Adebayo, rebent lluny de la cistella, de fet fora de la línia 3, Vincent, cap a Duncan Robinson. Duncan, poderós!
Molt bé,
Duncan Robinson! Si us l'heu imaginat anotant de 3, doncs no, tot el contrari, ha anat amb tot. Poderós, fort i sense cap mena de temor, ha tret la falta personal i anota 2 punts.
Superant a Gordon, en el canvi defensiu, perquè Brown s'havia quedat amb Adebayo. Gordon, no, Murray, perdó.
L'ha deixat amb la dreta, però penetrant des del costat esquerre, línia de fons, deixant-la dalt de tot, efectivament, 85-80. Miami, que ha notat ja 6 punts, ha fallat el tir lliure. Se li ha escapat aquí a Duncan Robinson.
Falta
a sota, no?
Sí, sobre l'Auri.
I evidentment anirem a un partit molt més llarg que el primer, perquè recordem que el primer va durar 2 hores i escaig, per dir-ho d'alguna manera. Ara arribarem a les 2 hores en aquest partit i encara falta tot l'últim quart.
Que això acabi amb falta sobre Kyle Lowry, que és el jugador, jo crec que és la persona més baixeta que hi ha ara mateix en el pavelló. Doncs, imagina.
No, mira, la nena ja ha tornat, la nena que no li interessa el partit ha tornat a primera fila,
Va! Duncan Robinson de 3! Duncan Robinson de 3! 8 punts per a Miami en aquest quart, 8 punts per Duncan Robinson, que col·loca el seu equip a 2, 85-83. Feia falta que aparegués algun jugador random,
En
aquest punt del partit hi ha aparegut Duncan Robinson.
Caron Butler, assistent... i un home que es cuida bastant, malgrat ser jugador, li picava també la mà. Déu-n'hi-do, ara aquí Duncan Robinson.
És que és increïble, i és el que li faltava ara a Miami Heat, és que ho deia el Damià, que ho hem anat veient en aquests play-off, no? Que és igual, Jimmy Butler té un mal partit, doncs és el partidàs de Caleb Martin, no? Etcètera, etcètera, i ara era com va... Adebayo bé, però algú més.
I Gabe Vincent també.
I aquesta arrencada de Duncan Robinson a l'últim quart.
Gabe Vincent, continuem aquells 18 punts, i s'han callat una mica, també.
Sí. Clar, és que tens 13 Butler, però tens 14 Strus, tots els que ha fet pràcticament el primer quart. Adebayo, 14, 18, Gabe Vincent i els 13, Jimmy Butler, que segueix sense portar tot el que hauria de portar un jugador, com a mínim, el que ha portat en les anteriors sèries de playoff.
4 de 14 en tirs de camp,
clar.
Butler.
I 10 rebots de Kevin Love.
Sí.
Que han tingut, diguem-ne, el seu efecte.
I a l'altra banda, sí, Jokic 31 punts, però és que Jamal Murray en du 10. Segurament...
Ha tingut aquells 10 minuts boníssims, però... Sí,
qui és el segon màxim anotador de Denver?
Murray amb 10.
Sí.
Sí, sí. I ja tenim a Jeff Green amb 9, Bruce Brown amb 9...
Aaron Gordon també 9.
També 9. Sí, sí. I a Miami, ara estava mirant també Duncan Robinson, clar, són els 8 que acaba de notar.
Aquests 8. Sí, sí, ha aparegut, sí, sí, en el seu momentum del partit.
Momentum, aquesta paraula, sí, home, ara...
També és molt
momentum,
d'ara.
Sí,
momentum,
sí.
Alicante, és un com... gran equip de bàsquet.
Sí. És com es diu, el fair play i el, no? I tot això, el pla de viabilitat, abans això no existia, pla de viabilitat.
Mirada llarga.
Exacte.
Llum als ulls i força al braç.
Exacte.
Estem dient frases random, no?
I Rocky, segueix intentant ficar-la a l'esquena.
Oh! Molt bé, Rocky.
L'ha ficat. Home, no m'esperava que tingués aquests cabells, aquest home. Boníssim.
Ara veieu per què cobra el que cobra, no? La morterada, Rocky.
Sí, sí. D'esquena, del mig del camp.
Es veu que entrena molt, eh? Sí, o sigui, sí? Que realment hi ha una preparació que el veus aquí fent, en fi, el cabra, i no, no.
Pensa que porta 600.000 dòlars a sobre. M'ha agradat molt que l'home que sentiu cridar ha picat la mà de Rocky mentre es cridava.
En un canvi, la nena s'ha quedat amb la mà penjant, perquè Rocky no li ha picat.
Oh. Però no descartem que ara en aquesta sigui familiar d'algun dels jugadors, no? També vas, també a primera fila hi ha familiars.
Sí. A mi em sembla agosarat posar... És a dir, jo si fos jugador, tenir tanta gent a prop no m'agradaria. És aquest punt de l'espectacle NBA que a mi no m'agrada.
Va haver-hi un partit, no recordo si era temporada regular o ja era de playoff, però que LeBron James es va seure al costat d'una nena, que LeBron James feia 10 vegades aquella nena, i la... noia, devia ser ja allò adolescent, però la noia al·lucinant, o sigui, li va agafar un atac allà al mig i clar, la realització ho va agafar i dius, de cop tens a LeBron James assegut al teu costat, sí, sí, sí. Però és aquesta cosa tan estranya de les banquetes NBA, que recordem que durant la represa de l'NBA després de la pandèmia, no, la bombolla, i també en els partits que ja es feien en pavellons, estaven molt més espaiats, és a dir, hi havia més espai, cadascú tenia la seva cadira i allò un metre i mig de distància, i no, han tornat al format habitual, que és aquestes cadires amb 50 coixins a cadascuna, que això també és molt curiós.
Reprèn el partit, Dami, arribem al punt calent del partit, 83, Miami, Denver, 85.
2-1 els Nuggets, 10.5. Pel final, pilota per Murray, 10 punts, només per ell, per la segona opció pels Nuggets. El tir des de la cantonada, aigua, sort que ha rescatat aquest rebot Christian Brown, el rookie dels Denver Nuggets.
Jamal, com està?
Mals atacs dels Nuggets.
Que el tir ha anat per darrere del rellotge de possessió, eh?
Jokic, que ja no descansarà, Murray, que no descansarà.
I Adebayo tampoc, perquè si Jokic està a la pista...
Porter Jr., que fa molta estona que no juga. Què ha passat aquí? S'han menjat els segons?
Sí, se quedaven... Ah, no, jo crec que havien de quadrar rellotge,
sí, sí,
no?
Sí, crec que els 5 segons de temps per treure de banda.
Se'ls han menjat, sí. No?
Jo crec que sí.
Sí, està entrant en un punt bastant caòtic, en atac, els Denver Nuggets.
11 pèrdues, Denver, 9 Miami.
Juga per posar-se per davant Miami o per empatar. Pilota per Gabe Vincent, a una cantonada Robinson. Dos jugadors apartats, eh? Aquesta és una jugada entre Vincent i Robinson. Doncs mira, aquí li queda la clara del triple de Vincent.
Oh!
Triple de Gabe Vincent. Havien quedat dos jugadors apartats a l'altre costat. Hi ha hagut un bloqueig indirecte de Robinson per aquest Solgate Vincent triple. 85-86. 1-1 Miami. I a sobre, pèrdu ara dels Nuggets.
21 a punt d'aquest Vincent.
I primer avantatge, deia la realització, des del 29-27.
De ara els Nuggets en crisi, eh? Minicrisi ofensiva. Queda molt partit, però ara els Nuggets necessiten reajustar i reconduir.
S'ha equivocat Brown en aquest canvi que ha deixat Vincent sol.
Aquí és on segurament...
Una miradeta que li ha fotut Gabe Vincent.
Li ha dit el que li deia Dani Solsona als defenses que driblaven. On vas?
Aviam ara aquí Robinson, la deixa amb l'esquerra. Molt bé.
15 minuts de Robinson.
Molt solvent. Duncan Robinson, que se'n va cap a la banqueta amb una sensació de poder i d'haver fet el que se li havia encomanat, sortir i donar-li uns bons minuts de qualitat a Spoelstra.
15 minuts de Robinson, com està capgirant, vaja, pràcticament el partit no ell sol, però sí que amb Adebayo a pista, evidentment, Adebayo, tot canvia moltíssim. Ara el veiem també repartint, està fent unes alimentacions espectaculars, però és això, si elements com aquests entren a Miami, tenint en compte que no se m'enfadi Marc Andrés, que hi ha molta menys profunditat de banqueta de Miami que no pas de Denver, aquí pot ser diferencial.
I que això que diu Jimmy Butler de no, jo els hi continuaré passant la pilota als meus companys i tot, i farem aquest joc d'equip, vull dir, m'agrada que no sigui postureig, sí, no? Perquè això de vegades ho sentim i dius, bueno, no, i sí, però quan van mal dades, te la quedes tu i te la jugues tu. I no, realment estan fent això, és, mira, Butler no està bé, Caleb Martin tampoc està bé, 0 punts, de Caleb Martin ara mateix, i dius, és igual, doncs mira, qui està allò amb la mà calenta, Duncan Robinson, doncs endavant, tot teu.
De fet, Butler, ara mateix, màxim assistenciador del partit, 8 assistències porta.
Sí, sí.
Però fa no la sensació notant, que però... en cada partit clau, Miami té un d'aquests undrafteds que fa de microones. Mm. El setè contra Boston va ser Caleb Martin, avui...
ara... entre Gabe Vincent i Duncan Robinson,
I això per a les defenses ha de ser molt complicat, perquè hi ha uns sistemes pensats, doncs, per aturar Jimmy Butler, per dir alguna cosa, o per intentar que Adebayo, doncs, treure'l de la pintura, el que sigui, però no hi ha allò un sistema pensat per Caleb Martin o per Duncan Robinson, has de fer un ajustament, has d'improvisar, no?, en el mateix moment, és a dir, segons està passant el partit, i això és francament complicat.
Amb un detall, jo crec que ara és molt important, a veure com ho explico, l'experiència guanyadora o de moments importants de Denver. Denver no és una franquícia guanyadora. No. Denver tot just arriba a la seva primera final. Llavors, en moments així, en què és tan favorit, en què ha arribat després d'un 4-0, ara és quan les cames tremolen, per dir-ho d'alguna manera. I, en canvi, Miami potser té molta més experiència, només pel fet de tenir Kevin Love.
I no em vull equivocar, però crec que seria el primer partit que perdria els Nuggets en tots els play-offs a casa.
Sí.
Vull dir que té mèrit,
clar,
si acaba guanyant
1-1
Miami.
A Miami...
Kevin Love i Spoelstra, que també, diguem-ne, no és allò flor d'un dia que, d'on han sortit aquests hits? No, és que Spoelstra porta molts anys traient petroli d'una anomalia de l'NBA que és no, això que dèiem, no tanquejar, és a dir, no anar a perdre, sinó dir, a veure, quins jugadors podem rescatar que han quedat fora del radar, que ells tenen una manera de caçar jugadors, de caçar talent molt diferent a la resta de franquícies, i al final acaba donant els seus fruits.
I també tenir la paciència, perquè hi ha hagut temporades que Miami ha estat pitjor, però s'ha mantingut Spoelstra.
Doncs mantenim el nucli, mantenim Spoelstra i endavant, i també això, la paciència en desenvolupar jugadors, que evidentment requereix molt més esforç i molta més inversió esportiva.
Seria tan bo per les finals que Miami guanyés aquest partit.
I tant.
Un equip supervivent, Miami, que ha guanyat només, atenció, un dels últims 5 partits. Denver porta 6 victòries consecutives. Dimensioneu-me aquesta dada, perquè és que realment és impressionant, Perd els últims 3 contra Celtics, guanya... bé, els últims, és a dir, en perd 3 consecutius contra Celtics, guanya l'últim i perd el primer contra Denver. En canvi, Denver et ve de guanyar els dos últims contra Phoenix, els 4 contra Lakers i el primer contra Miami.
Precisament
no, són 7 consecutives, no 6. 7 consecutives.
És que hi ha la sensació que Denver no ha patit en tots els play-offs.
Mentalment...
ara, en el moment en què et poses a patir, a veure com ho gestiones.
Mira, atac ara.
Un
altre atac. Ara mateix, Miami defensivament té absolutament maniatat el conjunt de Malone.
La treu bé, però Gabe Vincent... hi ha una mica de colza, però vaja...
I la traveta de Kent Davis també, en el bloqueig.
Però aquí hi havia hagut un canvi defensiu, perquè dius, què feia Gabe Vincent amb Jokic? Falta la de Jokic. Una altra, sobre Adebayo. No li surt res bé als Nuggets. Estan només a 3, però hi queda molt partit.
Ara, en el temps mort, li han dit que el cavall estava una mica...
Estamos.
Engripat, atossit, està nerviós.
I això que deia el Dani, de l'experiència guanyadora dels Nuggets, veurem com, ja posats en una final, afronten aquesta situació d'adversitat. Falta molt contundent de Caldwell Pope sobre Gabe Vincent, que aquí s'haurà d'interpretar si estava ja fent la situació de llançament o no.
Jo crec que l'àrbitre diu que no, que ha estat abans
abans del salt.
Que es diu falta dura, a baix. Exacte. Upo!
Aquest partit ara tindrà moltíssimes interrupcions. En qualsevol cas, si es comencen a cometre faltes, ben aviat els dos equips aniran alineats
i
lliure.
Home, i Vincent també ha fet classes a l'Institut del Teatre.
Però calia estar per ell mateix, perquè de la intensitat que li ha fotut, que si es fot una derrota a la cara ell mateix.
Ja s'ha fet mal ell mateix.
I compte que Miami ja està en bonus, és a dir, que portem només 3 minuts d'últim quart i tirs lliures i ja totes les faltes que faci Denver.
Doncs imagina't.
Això és molt important, perquè encara queda moltíssim partit.
Home, han après del primer, no? Recordem aquesta dada que comentàvem abans, que deia l'Audal el primer quart, i doncs ara ja el primer quart hem llançat més tirs lliures que en tot el primer partit, que van ser 2.
Atenció, 85-90, parcialàs.
Coroi.
De 12-0. Defensen ajudes constants, eh? Defensen molta activitat de Miami Heat. Hi ha faltes sobre Nikola Jokic, però és impressionant com s'estan movent tots els jugadors de Miami en defensa amb ajudes constants i amb 2 contra 1. Això fa que Denver hagi de moure la pilota amb molta rapidesa. Si no, es veuen sempre atrapats per aquesta defensa en ajudes dels Heat.
Denver, que semblava una màquina molt ben engreixada i que ara està com aturant-se, està com rovellant-se.
Aviam aquí, Caldwell Pope, amb Jokic. Li frena el pas a Adebayo, tot i que s'havia passat la pilota per darrere del seu propi cos.
El gest tècnic és increïble.
Sí, sí.
La manera, és a dir, és que la gent no se n'adona que aquest tio és molt gros, però fixeu-vos la velocitat amb la qual decideix aquí, pam!
Però per això encara té més mèrit. Adebayo l'està defensant realment molt bé, malgrat que Jokic porti ja
de qualsevol altre ja se n'hagués anat, però igualment no pot evitar fer-li la falta.
Sí. Per cert, abans veiem Adam Silver. Adam Silver és un ésser humà molt estrany.
Molt inquietant. Sí, és inquietant.
És molt inquietant. Sí, sí. És d'aquells que et fa pensar si estem
vull dir, sols. Has dit ésser humà, però
a l'univers. No?
Té un punt de Fetido Adams, prim.
És molt inquietant.
Però què vols dir? Que potser en un altre planeta també hi ha NBA, no?
Home, boníssim. És el commissioner, eh?
Space Jam, nada d'això, eh?
És veritat.
87-90, Adebayo, les defenses estan al límit dels contactes. Kyle Lowry, jugant ara els Heat amb Adebayo.
Està locked in, eh?
Anota, bam, Adebayo, el millor jugador de la final.
Locked in.
No confondre amb locked in, eh?
Què és locked in, perdó?
Endollat.
Ah, en anglès?
Sí.
Carai.
Dirigeix el Spoelstra, una defensa magnífica ara. El tir de Brown que no entra. Ha arribat a palmejar el rebot, bam, Adebayo, perquè se'l quedi finalment Duncan Robinson, pilota per Gabe Vincent. Compte, queda molt, però és un moment molt important de partit. Pot apropar-se a la seva màxima avantatge a Miami. Duncan Robinson a fora per Caleb Martin. Vincent de 3, ui. No. El rebot per Nikola Jokic. Oportunitat perduda per Miami. Si la ficava, se n'anaven de 8. I ficaven ja gairebé al límit a Denver. Porter Jr., que ha tornat a pista. A l'altre costat hi ha hagut falta sobre, crec, Bruce Brown, de Duncan Robinson.
Duncan Robinson també té una cara estranya, també.
És Nicolas Cage.
No, de fet, Nicolas el comparen molt amb Jimmy Neutron. Jimmy Neutron.
Era algú, totalment. Ja sabia jo que em recordava molt algú.
Totalment.
Mireu, els companys aquí a l'estudi... Sí, se'l compara bastant amb Jimmy Neutron. Sí, que busqui la gent a...
Té el cabell, però, de la policia que hem vist abans, a Jimmy Neutron.
A veure, Jimmy Butler, si ara sí.
Se'n va per... o entra Jimmy Butler, en aquest cas, per a Gabe Vincent.
I Caleb Martin, que ha jugat molt poc, però ara també en pista.
Jokic, 2 contra 1 constant, eh? El triple de Porter, no.
Veuràs.
Malament, Porter. Avui l'estrus dels Nuggets és Porter Jr.
Jo no descartaria que acabi el partit amb Bruce Brown a sobre la pista i tregui Porter Jr., perquè la veritat és que està fatal.
S'ha quedat encalladíssim, Denver. Perd la pilota, Butler. Corren els Nuggets, Murray a fora cap a Caldwell Pope, no s'atreveix a llançar, tampoc tenia posició, tot és a Jokic, al final tot per Jokic. Gordon, que no té tir exterior per atrevir-se a llançar des d'aquesta posició, l'eixa per Caldwell Pope, 10 de possessió, tot a Jokic. 89-92, ara és Jokic contra el món, decebedor avui Denver en aquest sentit, eh?
35 punts Jokic, ja compta cap fins on pot arribar.
Sense Jokic avui Denver no és absolutament res.
Ja llegim molt bé Jokic perquè estava amb Butler, no estava amb Adebayo, i me la jugo.
Avui el plantejament una mica és també, no? Que anoti Jokic, però no deixem maniobrar els altres.
Clar, i a més només porta 3 assistències, quan sabeu que promitja triple-doble, per tant, avui a l'està costant molt.
Les grans estrelles apareixen als últims quarts. Compte ara que com s'enxufi Jimmy Butler,
Han enfocat un senyor Granada que deu ser el nèmesi de Jimmy Butler, per posar una cara de pomes agres increïble.
89-95. Murray. Murray en desequilibri, anota. Jamal Murray, ja era hora. Ja era hora que aparegui.
Hauria de fer que no notava un pilo de minuts.
91-95.
Basté estava en fase REM, l'última cistella de Murray.
Falta poc ja,
Sí?
Val.
A Basté, que no has de fer tard.
Sí, sembla que no acabarem a les 6 del matí, sembla.
Lowry, Adebayo, a fora. Aviam, Butler, anota. Doncs sí, moment per les estrelles, moment pels jugadors èlit, moment pels All-Stars. Anota Butler un triple i ara treu un 2+1 sobre Aaron Gordon. Ha dit Butler, ja fins aquí, ara és el moment definitivament de treure una victòria a Denver. Aparec i començo a agafar responsabilitat en atac.
Home, si entra en joc Butler, molt complicat, veient això, el paper de Murray bastant discret i desaparegudíssim a Michael Porter Jr. I tampoc no està sortint allò el secundari sorpresa de Denver Nuggets.
Clar. Sí, el Gordon del primer partit o no estan col·laborant 12 punts tot just de Murray ara.
Que va ser molt coral el joc de Denver al primer dia. Jo crec que Murray ho sap que el necessiten, però és que li fan defensa dels contra 1, pilota per Jokic,
sí, però això és el que pot generar, atraure gent perquè Jokic com a mínim pugui jugar contra 1 o contra 2.
Ara, ha hagut de ser ràpid perquè tenia dos jugadors al damunt, si la circulació no és bona Denver en problemes. Ei, que estem ja en el tram final,
Sí.
Menys de 6 minuts.
37-10 Jokic.
Com flota Jokic ara de Bayo perquè tiri. Pilota per Duncan Robinson. Duncan a fora per Kyle Lowry. Defense. Lowry, de 8 metres! Falta de Kentavious, que sembla que s'ha fet mal fins i tot. S'ha fet mal, el turmell.
Sí.
Mal a la cama, s'ha fet mal a la cama dreta. Aquests triples que de vegades dius...
És que Lowry té aquestes coses, que realment ja dius que està molt malament, molt desaparegut, però és veritat que els minuts finals... A veure, és un tio amb molta experiència i...
El trepitja,
Kentavious va massa fort i Lowry sap el que ha de fer, perquè veu que se li tira a sobre.
Una altra cosa no, però Lowry és fiable des de la línia de tir lliure.
Fiable i bastanta rabieta entre els jugadors que fan rabieta.
Ho dius per les finals que us van guanyar? O...
També, gràcies, Eudal, per recordar. Gran any.
Mira com els mocadors de darrere la porteria, com el Camp Nou al Nera Núñez. Ara!
Mocadorada.
Tu creus que demanen la divisió de Mike Malone? O...
Compte aquest marcador, 93-100, ha notat els dos primers.
Temazo.
Què és això? Ara d'on surt això? No ho sé, d'on surt, és de la realització, boníssim.
La música de Lowry s'enxufa.
Creieu que Núñez ha vist algun partit de NBA alguna vegada?
No.
L'haurien de preguntar.
Mira, home, potser quan el Barça van a jugar a l'Open McDonald's, no?, contra els Nuggets, justament, a Milà. Home, això és el màxim que pot
veure.
Això és el màxim que pot veure.
Era NBA l'Open McDonald's?
Que el Lowry hi va anar de cap,
Ui, la pèrdua!
Ai.
No s'entenen Jokic i Porter Jr.
Ara mateix.
No sabem com acabarà aquesta final, però de la situació que ens trobem en aquests moments, més 8 per Miami a 5 minuts, segur que els Heat se'n recorden.
Jo vaig a Miami.
Ho vam aprofitar o ho vam desaprofitar?
Comença a fer mala pinta, aquest partit per Denver, perquè queden 5 minuts. Entrem en clutch time.
Moment definitiu per Miami en aquesta final.
Sí.
Miami ha de treure una victòria com sigui de Denver. No se li pot escapar. Tadeu, i això els Heat no se'ls hauria d'escapar. Queda molt, però aquí el bloqueig directe de Bayo. Kyle Lowry que li doble i ara atura.
I la falta.
La falta de Porter Jr. Jugada de manual entre Kyle Lowry i bam, 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 Adebayo.
Porter Jr. està de canvi, perdoneu. Sí, però...
com l'enfonsa. I aquí es veu el cansament també de Nikola Jokic, perquè arriba tard en aquesta defensa.
Pues que no pot més, està fent l'ajuda, de fet.
Mira, de fet, acaba de treure Porter Jr., ha entrat Bruce Brown.
Eric Spoelstra ha reduït el partit a una batalla. Jokic contra el món.
Ens agrada.
No és el primer dia que Bruce Brown tanca un partit.
Sí.
Que... I és important el que deia el Marc just abans de l'esmaixada del clutch time. Vull dir, aquestes jugades 5 minuts per final et donen tot l'oxigen del món.
Això no està, No està ni molt menys. El que passa que la dinàmica en què estan els Nuggets és molt, molt negativa. Murray, el tap de Adebayo.
Dos, no?
Podia estar baixant,
està,
eh?
Estava al límit, però em sembla que...
Estava al límit, però sí,
MVP.
Bueno, una esqueixa, eh? És el que li està dient a l'àrbitre.
De 11.
Xiulant,
Jokic que avisa que hi haurà bloqueig. Home, tampoc és per xiular, tens l'equip a una final. Robinson que la deixa per Adebayo. Dos de posició, se la mengen. Se l'han menjat, quedaven 7 dècimes.
Mira que havien mogut bé la pilota, eh?
Però...
Hauria
d'haver demanat, revisió aquí a Malone, eh?
Però és que no... Vaja.
Murray cap a dins. Jokic, bàsquet.
És que ha d'aparèixer Murray. Mira com s'està encaixant que estava baixant abans la... Sí. Però és que, clar,
com això vingui de les púrpures.
Queda molt, eh? 4 minuts són molt.
Jokic tampoc pot fer gaire. Jokic a hores d'ara porta 39 punts. Tampoc pot fer molt més del que està fent.
No, aquí l'ajustament d'Espolstra és haver anul·lat a la resta i convertir el partit en una lluita Jokic contra el món.
Justament és el que ha corregit respecte al primer partit d'Ami, perquè si recordes vam dir quina quantitat de recursos té Denver. Doncs Denver, a dia d'avui, en el partit d'avui, només hi ha dos jugadors, mira com es queixa Malone, dos jugadors que hagin superat els 10 punts. I això a l'NBA és baixíssim.
És una mica dir, donem per descomptat que Jokic se sortirà, sí, però que la resta no notin.
Que Gordon no noti, que Bruce Brown no noti, que Jeff Green no noti, i és el que està aconseguint.
Sí, fem dos contra un a la resta de jugadors, si algunes pèrdues forçarem, i si li arriba la pilota a Jokic, mala sort. Sí. Però perquè li hagi d'arribar a Jokic en condicions normals, fem-ho a partir de situacions de dos contra uns sobre la resta.
5 punts, eh? 5 punts.
5 punts.
Michael Porter Jr.
Sí. Déu-n'hi-do, com està aquest últim quart, aquest clutch time que, per cert, ha generat una de les millors publicitats. Com, es pot dir la marca, no? Ja la suposo que ara... No? Va, sí.
Sí, home, sí.
Val. L'Edu sempre m'haurà de donar permís. A l'Eurolliga, els que sou consumidors d'Eurolliga, quan s'entra el clutch time, no s'entra el clutch time, s'entra el crunch time. Sí, i està promocionat per la... Ho trobo... No sé qui va ser... El comercial, el geni del màrqueting que ve d'això, però ho trobo brillant.
No, molt ben trobat.
Sí,
molt
sí.
Trobat.
Feien uns cereals a principis dels 2000 que eren...
Increïbles.
Crema pura, sí.
Sí, eren molt bons. Ja no els fan?
No ho sé.
Llàstima.
M'he desmarcat el cereal.
3,54 per al final del partit.
Esmorzo capipota.
M'estoy quitando.
Més nou Miami, Dami.
Ho intentarà Denver, eh? Aviam ara aquesta defensa. Butler, el tir de Butler, a 4 metres. Es queda cura, el rebot pel propi Jimmy.
Ai!
Jimmy, cap a Martin a la cantonada. Triple de Caleb. Ha estat hivernant tota la final i ha aparegut ara per fer aquest triple gairebé de partit. Queden 3 i mig, però són 12 punts per Caleb Martin. Aquesta maneta ara de Jimmy Butler serà pilota pels Nuggets, però 12 punts són molts punts.
I en canvi, qui n'hagués és Estrus, eh? També ha desaparegut del 5.
És que no s'ho ha pensat, és que és increïble com no s'ho pensen els jugadors del Heat. Tens un bon... Vaja, un bon tir. Tampoc no era un bon tir, però diu, me la jugo i ho faig. I la fiquen, vaja.
Atacant en pressa ja els Nuggets, 95-107, el bloqueig directe de Jokic cap a Murray, no troba la passada cap a Jokic, és que tapen bé fins i tot la passada, bloqueig directe, anota de 3, Aaron Gordon. Però em sembla sorprenent que després del bloqueig directe no troba la passada cap a Jokic. Molt ben defensada. Ara, això sí, clar, ha quedat lliure Aaron Gordon, que no és la millor opció, però anota el triple. 98-107.
3 minuts.
Adebayo, està sol a sota.
Un
els Nuggets espanten.
La miradeta de Murray.
Els Nuggets tenen molta artilleria. Murrayeta. Miami necessita anotació.
No,
Miami,
la mare tens mort, eh?
Miami necessita menjar. Com sigui, 101-107. Necessita anotació. Ui. Jimmy! Oh! Anota! Per això estan les estrelles.
Sí. Just quan el necessitaven, eh?
Sí, 101-109, 2 minuts.
I ara Bordalàs, tancats al darrere.
Amb l'autobús. tots penjats del travesser. Pilota per Murray, Murray a dalt per Jokic, Jokic que tirarà, no? Aquí tens a Jokic, Jokic a tauler, falla, la pilota que queda solta, el rebot per Brown, tira Brown i anota, 103-109.
Mala selecció de Jokic, quin és drama. Estrany en ell, és estrany en Jokic, està esgotat, bàsicament és que està esgotat.
Però Miami té el partit a la mà si no fa cap punteria,
sí. Sí, són 6 punts, queda moltíssim, eh? Ara aviam aquesta defensa, però efectivament per la gesticulació i el llenguatge corporal de Jokic, l'home ja no pot més. Bloqueig directe de Adebayo sobre Butler, al final es queda sol, s'acaba la posició. Robinson de 3, Robinson de 3, no! Aquest rebot que se l'ha portat Adebayo, no l'ha pogut salvar. No l'ha pogut salvar, Bam Adebayo, serà pilota per Denver, 1-26 pel final.
Algú ha perdut la cervesa, eh, primera fila.
Entrarà Gabe Vincent.
I no deu ser barat, eh, unes finals de NBA.
Massa però estona assegut Gabe Vincent pel meu gust, eh.
Imagina't si el Primavera Sound ja valen 5 euros. El pavelló NBA a primera fila.
Pilota pels Nuggets, 1-20 pel final. Ha de notar sí o sí Denver si vol tenir opcions d'adjudicar-se el segon partit. Let's go Nuggets, let's go Nuggets. Kent Davis de 3, no! Aquest rebot que se l'emporta Nikola Jokic.
Importantíssim.
Jokic a fora cap a Murray. Ai, l'assistència a Jokic. Murray de 3, tot és Jokic. Aquell... El rebot de Jokic, qualsevol altre hauria llançat ell, però ha vist la posició de Murray de 3. Anota Jamal Murray, tenim pràcticament partit nou. Han renascut els Nuggets. 106-109, últim minut de partit.
4:05 de la matinada en directe a RAC1, la NBA, últim minut.
2:05, en sèrio? Sí, són 4:05?
Dur.
Butler cap a Adebayo, Adebayo que fins és falta. És falta de Kent Davis que no ha permès que Adebayo s'aixequés.
Segur que és falta? Mare de Déu, quina derrotada.
Creieu que hi ha hagut bang aquí o no? De...
bang a Adebayo.
Sí, de...
Quina de Mike Breen, eh?
Mira sí. Qui Jokic la repetició, com veu ràpidament. Pràcticament no vol ni aixecar la mirada al triple de Murray.
És increïble, sí. La capacitat. Mira, de Jokic.
Aquest partit de Miami l'haurà de guanyar 10 vegades, eh?
Sí, sí. I ara Murray que apareix també quan més importava, perquè s'havia quedat estancat amb els 10 punts, no sé si són 15 o 18 ja, de punts de...
18,
oi? 18 punts de Murray en el moment clau.
18 i 3 de 7 en triples, que tampoc està gens malament.
I ara compta els 3 lliures d'Adebayo.
Sí. Butler, que estàvem dient, quin mal partit, o sí. no està apareixent.
Clar, 20 puntets, 20, eh?
Clar. 21 punts, 4 rebots, 9 assistències, o sigui, quants també és aquella percepció quart? De...
El primer Adebayo dins.
Quants? En aquest quart?
Aquest quart.
Butler.
Anota el primer, Bam Adebayo. Importantíssim, ha refredat de cop els ànims.
I també és d'aquells pivots molt fiables, eh, en el tir. En el tir lliure, també, Adebayo.
Ara mateix veiem a la imatge només una senyora i Adebayo.
Amb els cabells molt llargs.
El de darrere seu no veu el partit, eh?
Cardat Dolly Parton portava.
Adebayo, segon, també. 106-111, 48 segons. Encara està viu dins del partit Denver. Però continua havent d'anotar per obligació. Pilota per Murray. Ve per fer-li el bloqueig Jokic. Finalment hi ha un mismatch aquí amb Gabe Vincent. Fàcil per Jokic. Fàcil per Jokic. Hi havia hagut un canvi defensiu.
Fàcil per Jokic.
Vincent s'han portat per davant.
Difícil per qualsevol altre.
Sí. Martin, sí.
Vincent semblava un micromachine.
108-111, 32 segons. Hi ha dos atacs.
Papá, te defiendo yo.
Si falla Miami, sempre li pot fer una falta a Denver perquè no anoti de 3. En qualsevol cas, si ara anota Miami... És més de mig partit. Butler, que era emparellat amb Jokic. Butler fa passet enrere. No aconsegueix la posició de tir. 3 segons. Triple de Butler! No! El rebot és per Denver. Queden 10 segons. Miami, que no fa falta. Si anota Denver, és pròrroga. Ara anota de 3. Ha de buscar el triple. Butler, que no fa la falta. 3 segons.
No m'ho crec.
Murray de 3. Murray de 3. Murray de 3. No! Victòria Miami! Victòria Miami! No ha notat Murray el triple. Rebot per Miami. Denver 108. Miami 111. Miami ho ha tret. Miami ho ha fet. Miami ho ha aconseguit. Viatgem cap a Miami. Viatgem cap a Florida. 1-1, l'heroïcitat està feta, queda molta feina per fer, Miami n'ha de guanyar 4, Denver també, però Denver ha perdut i Miami ha guanyat a Colorado. Semblava impossible, però els hits ho han fet.
Malgrat els 41 punts de Nikola Jokic, que se'n va exhaust al servi després de fer un partidàs més de 40 punts, a una final s'hauria de mirar quan fa que no es feia, i en tot cas aquest últim triple de Murray que compta fins a quin punt pot determinar tota l'eliminatòria.
I L'última defensa, ara estan repetint allò, les dues últimes jugades, i l'última defensa, Jokic però... està, o sigui, és que no pot caminar, eh?
Perdoneu, sí, no creu que era millor demanar temps mort i ordenar una mica la jugada? És, perquè m'ha sobtat, n'hi quedaven dos encara, Denver.
Sí,
no
però, sé, és, però... és allò tan difícil de dir, yeah, també, si demanes temps sobtat, mort, ordenes la defensa, yeah, i segons com és pitjor. És veritat que potser ni que sigui per poder respirar, veient sí, això, no, el desgast físic de Jokic, fins i tot de Murray en els últims minuts.
O a mitja jugada, fins i tot, a la que veus que Murray s'està liant una mica, o és de, queden 5 segons, demana temps mort i ordenes la jugada.
El que m'imagino que Malone confia tant en Murray i en Jokic. Són tantes les batalles disputades i que són dos jugadors molt intel·ligents en pista que potser ha confiat, però vaja.
I ara de molt poc que no haguem de pensar en la safateta aquella de Murray que de Bayo ha tret quan hi ha aquella.
Sí,
de
sí,
molt
senyor,
poc,
sí, senyor,
tres,
sí, senyor. 111 a 108, 108 a 111, Miami, que vaja, sacseja de totes la final de la NBA, les finals de la NBA que us estem oferint en directe a RAC1, 4 minuts per sobre de 4:45 de la matinada.
Ara
per...
ja sabem que com a mínim hi haurà 5 partits.
Exacte.
Com a mínim 5 partits.
Per tant, marxem ja a dimecres és el tercer, divendres és el quart, diumenge entenc que hauria de ser el...
Dilluns a dimarts.
Vinga.
Sí, de moment fins aquí. Sí, el de dilluns a dimarts a Denver.
Exacte, de dilluns a dimarts a Denver, sí senyor. Senyors, per tancar, un últim comentari. Marc, començo per tu, després de tot el que hem vist.
M'encanta aquesta imprevisibilitat de Miami. O sigui, és que hem començat dient això serà molt plàcid, això s'ho porta Denver, i no tenen guió, és a dir, no tens per on agafar-los, en el sentit que no saps qui et sortirà, i això és magnífic, perquè és que estem tan acostumats a dir, no, vinga, ara tindrem això, no sé quan, 30 punts de Jimmy Butler, i és igual, i no servirà per res, que seria lo lògic amb un equip que té menys talent. Doncs no, és que tenen alguna cosa molt especial aquest equip, que va més enllà del talent i de tots els guions basquetbolístics que sí, sí, ens puguem imaginar. I realment és meravellós que la sèrie se'n vagi empatada a 1 cap a Miami, i tant de bo això signifiqui que serà una sèrie llarga.
Esperem que sigui el dalt.
No, això, que hem estat a punt de la primera pròrroga de les finals, eh? Vull dir que s'hagués estat maco, i que això, que ara que ningú es pensi que aquí, que Miami guanyarà fàcilment els dos partits a casa, dèiem que Denver sí que era molt, molt sòlid a casa, però Miami ha perdut uns quants, per tant, la cosa està molt oberta i jo no descartaria res.
Jo crec que...
Estaves mirant García, ara.
No, bàsicament, el Denver juga com un metrònom, va cada quart fent el seu partit i els seus punts, i Miami juga molt a sensacions. Miami ha començat molt fort, llavors Denver s'ha avançat perquè anava jugant el seu partit, Miami s'ha vingut una mica avall, després ha tornat a sobreposar-se i s'ha aconseguit posar per davant del marcador, més 12, em sembla que han arribat a estar, i llavors Denver els ha tornat a atrapar. Miami jo crec que ha de controlar una mica més les sensacions si vol dur-se almenys un dels dos partits a casa, i Denver ha de continuar fent la seva feina, que vaja, tenen l'equip per fer-ho.
Edu?
Res, estem un pas més a prop que Cody Zeller sigui campió de la NBA.
És Cody Zeller el nostre home, no?
Aquesta és la notícia,
no?
De la nit.
David, per tancar.
Bueno, això era... Hi havia molts casos semblants, no? Granville Waiters, per exemple, Jack Haley, molts jugadors d'aquests absolutament random que han estat campions. Bueno, no, jo crec que Denver continua sent per mi la favorit per guanyar no només un, sinó els dos. Continua sent millor equip que Miami. Miami ha de fer moltes coses especials i diferents i molts ajustaments per guanyar. En qualsevol cas, han de ser partits igualats, i és una sèrie que ara mateix està preciosa. També és veritat que aquest favoritisme que té Denver, i que tot ha sigut molt fàcil fins ara i que res se li ha complicat, potser Miami és aquest equip que aconsegueix enredar-los d'una manera que ningú ha fet fins ara.
Sí, sí, absolutament. En qualsevol cas, com a mínim, el que sabem és que ha arrencat una molt bona final de la NBA. Alguns deien que seria avorrida, i ara, com havia de ser avorrida? Aquesta final de la NBA, empatada un entre Miami, que insistim, l'ha sacsejat, l'ha fet saltar pels aires, la sèrie es desplaça a Florida, a Miami. És així, ho he dit bé, no?
Perfectament. Sí, sí, sí. Sé que els ulls mireu... estàs a Arkansas.
Exacte. Arkansas anem nosaltres, que és molt tard. 8 minuts per sobre 4:45, i ens retrobem amb tots els que ens vulgueu escoltar el dimecres, la matinada de dimecres a dijous, en el tercer partit serà ja a Miami, a veure què ens depara aquest partit. Senyors, moltes gràcies i bona nit o bon dia, com vulgueu, a descansar.
Bona nit.
I gràcies al Marcelba, gran Marcelba, el control tècnic, perquè tot soni de nassos. Us deixem amb repetició del Via Lliure, i ara a les 6 de seguida s'hi posa el Basté. Descanseu.
RAC més 1.
Aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 9, Real Madrid-Juventut, primer partit de la sèrie. Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb la narració de Marc Mundet, amb Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts, bàsquet a RAC més 1. Tots som
més
1.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida per als que ens estigueu escoltant, intempestiva per als que tot just esteu arribant fins a casa vostra després d'una jornada llarga que heu decidit allargar si heu anat a fer oci i obligatòria si heu anat a treballar, aquests sou uns i els altres. Aquest xoc de civilitzacions es topa directament amb els que tot just us esteu despertant i penseu, mira que bé que tenim tot el diumenge per davant. Ens dirigim a aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida a un raconet que ens encanta, a un carrer empedrat que està ubicat en una població que no han volgut revelar mai, un carrer empedrat dels pocs que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense gaire interès arquitectònic o artístic, a l'interior del qual s'amaguen les meravelles més inesperades. Allà a la porta sempre hi ha custodiant aquesta entrada l'Albert Beorregui. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Com a tot? Bon dia.
D'aquest basar de les sorpreses que sempre, efectivament, com diu la seva paraula, ens sorprèn. Bé, necessito una confirmació, Beorregui.
Sí.
Pot ser que arribem a final de temporada sense haver d'engegar el pluricocat?
Mira, no t'ho puc assegurar. No t'ho puc assegurar, Xavi. No t'ho puc assegurar. No. És que, a veure, estem a 4 de juny. Estem a 4 de juny. Falta encara un mes i mig per acabar temporada.
Sí.
I estem escadussers, diguem-ne, de correspondència. I, per tant, no puc garantir que fins a final de temporada no haguem d'activar el pluricocat.
Des d'aquí una crida perquè no haguem d'arribar en aquest moment. I, escolta, no em feu passar per aquest tràngol, per aquest calvari.
Perdona, tu no passes aquest tràngol. Perdona, Xavi, tu no passes. Passo jo, eh? Jo sóc el que m'humilio, eh?
Sí, però és que el que ho ha d'aguantar, un Beorregui allò ensorrat, un depressiu, és que ja s'han enviat totes les cartes que s'havien d'enviar, bueno, una cosa, és terrible això. Per tant, jo des d'aquí, si voleu evitar-m'ho, sisplau, envieu alguna carteta més i així arribem ja a final de temporada. Bé, en tot cas, llegim les que hi ha...
Doncs sí, mira, mentre no arriben, mira, un dibuix que em va fer arribar en Joan Mestre. En Joan Mestre és un lleidatà que quan vaig a Lleida un cop a l'any a impartir unes conferències a la Universitat de Lleida, a l'aula d'extensió universitària, sempre em dona uns dibuixos excel·lents. L'any passat ja em va regalar un, i aquest any un altre. És una mena d'aquarela en el que es veu la popa d'un vaixell que es diu Göteborg. I un vaixell, a més, però estem parlant d'un vaixell, diguem-ne, del segle XVIII, amb les seves veles, aquesta imatge, diguem-ne, aventurera de pirates que tenim, doncs el Göteborg. I hi ha una inscripció que diu: si falla Beorregui Express, podeu utilitzar el Göteborg, que també vola sobre les ones. Lleida, 29 de març del 2023, Joan Mestre, USK Lleida. I llavors, clar, buscant una mica d'informació sobre això, doncs, efectivament, el Göteborg va ser un vaixell mercant suec que es va enfonsar l'any 1745 i que una rèplica del qual va visitar Barcelona fa uns quants mesos. Llavors, suposem que, arran d'aquesta visita a Barcelona, doncs bé, el nostre estimat oient, el Joan Mestre, doncs li va fer un dibuix. És un vaixell de fusta, de 58 metres d'eslora, 850 tones, i que és la nau, que és la rèplica fidel d'aquest vaixell mercant que es va enfonsar molt a prop de la ciutat de Göteborg, suposo d'aquí el seu nom, a l'any 1745. Per tant, doncs, la il·lustració d'en Joan Mestre, que queda també consignada aquí al Basar de les Sorpreses.
Perfecte, doncs
I la segona carta que ens arriba és una carta convencional, és una carta que ve signada per... A veure, sí? Mira, en Joan Escola, des de Castelldans, des de Lleida. I de dins extraiem un parell de fulls mecanoscrits que podem llegir el següent. Hola, Albert Beorregui. El dia 30 d'abril és el meu aniversari.
Ui, ja no m'ha arribat.
Vaja, Clar, és que està datat el dia 2 de març, eh? O sigui, el nostre oient la va enviar en temps, però no, i és que anem tan retards, tan retrasats que... El dia 30 d'abril és el meu aniversari. Aquest en faig 56. De fa uns quants anys envio un missatge de veu al grup de WhatsApp. Disfruto de la festa. El formem exalumnes de l'escola Alfred Potrony de Térmens, de la Quinta del 67, on aprofitem per felicitar-nos en dates assenyalades, aniversaris i sants. El missatge intento emocionar-los, pessigar-los el cor amb una petita historieta de la nostra infantesa, un record verídic acompanyat d'una cullerada ensucrada de ficció. Els diumenges, mentre esmorzo, escolto el basar de les sorpreses i gaudeixo dels emocionants i meravellosos viatges que recorrem amb la imaginació. Aprofitant que aquest any, el dia 30 d'abril, cau un diumenge, què millor que poder escoltar el meu viatge amb la veu de l'Albert o del Bundó per RAC1, o recuperar-lo a través del podcast del programa. Doncs sí, millor que podcast, i ens sap greu, però aquí tenim, mira, doncs un tenim un petit relat que passo a llegir. El viatge de 3 anys. Acloqueu els ulls i recordeu. Davant de l'escola hi ha aparcat, com cada dia, el vell Eusepio. Pujo amb la meva cartera negra, dansa, plena de llibres, inquietuds, emocions i pors. M'assec el seient d'escai, atrotinat i gastat de color granate, envoltat de tots els amics i amigues de la Quinta de 67 de Térmens. Ja hi som tots? Pregunta el Floresto, al mateix temps que ens desitja un bon dia. L'autocar ple de cants i alegries emprèn el nostre viatge. Passem per la plaça, donem el tom a la font i un carreret estret ens aboca al pont del riu, en un cantó, el rentador. Està ple d'aigua i aviat ens hi podrem banyar. A l'altre, els hortets. Travessem el pont de ferro amb la seva capota de nou vigues. Avui l'aigua del riu té color xocolata. Baixa riuada. Enfilant la carretera al davant, lluny, un campanar. Darrere, un reull, a dalt, l'església de Sant Joan. De sobte, un retomb canvia el paisatge. A la meva dreta, l'esmai de la font de l'Urxanet, de l'Orfaneta, davant la fàbrica, per sobre s'alça majestuosa, colossal, quasi infinita. La xamanaia de la Sucrera. A la dreta, la Casa dels Amos, una mansió senyorial, deixada, inquietant, i un punt misteriosa, on es podia haver rodat una pel·lícula d'en Hitchcock. L'Eusepio enfila la llarga recta pomeres i parers a banda i banda, al camp de futbol a la meitat. L'autocar ens deixa a la plaça davant de l'escola de Menàrguens, un institut de dos pisos, on ens barregem amb alumnes dels pobles veïns de Corbins, Torlameu i Menàrguens. A l'entrar, un guirigall de crits i corredisses, una entrada a la nostra adolescència, un pessigolleig ens inquieta. Què hi trobarem a dins? Al sortir, tot un món d'emocions, de records, alguna malifeta, dies feliços, històries inoblidables que ens acompanyaran per sempre. I això era ahir mateix. Que passeu un gran dia, Joan Ramon. I ens afegeix, tant si la llegeixes com si no, gràcies, no l'he escrit a mà, ja que em costa i fins i tot jo d'entendre'm a vegades. Els diumenges és el dia que la meva feina de pagès em dona una treva. Disfruto d'una de les millors estones de la setmana escoltant el basar i el via lliure. Alguna vegada m'ha enganxat el tros amb els ametllers florits, però el tractor obro a les portes de la cabina i a aquella hora del matí hi ha una quietud, el sol amaneix i només el cant dels mixons acompanya l'albesar. Meravellós. Petites píndoles d'alegria i goig com aquesta i que són fàcils d'aconseguir us faran gaudir d'un dia més al paradís.
Doncs li agraeixo moltíssim.
En Joan Escolar.
Sí, el Joan Escolar des de Castelldans, com també el Joan Mestre, també de Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per escriure'ns aquestes cartes. Bé, ja sabeu que les podeu enviar a l'adreça habitual, al Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036 a Barcelona, i la norma és la mateixa, l'Albert les llegeix una per una, per antena, i cop les ha llegit, doncs bé, la respon també personalment una per una. Bé, anem al Beverly Express, que està preparat, i avui, un altre cop, la Union Jack, aquesta no m'enganya, no?
No exactament.
Perdó,
fixa't.
L'he vist de lluny, val, no, tens raó. És que m'ha semblat que era la Union Jack, bueno, la bandera britànica, però sí. És allà petita, és una part només de la bandera.
Correcte.
Però això deu ser, això és país de la Commonwealth, per tant, deu ser, pot ser, Nova Zelanda no és. És Austràlia?
A prop, bingo, molt bé.
Austràlia,
sí, tant. Ostres, escolta, noi, és un expert en vexologia, tu, eh?
No,
de veritat, jo amb prou feines identifico la senyera, vull dir que...
Avui
marxem cap a Sydney i a la seva universitat, que és la més antiga del país, fundada l'any del senyor de 1850, és una d'aquelles institucions més prestigioses de tot el país, acull prop de 50.000 estudiants i en ella s'imparteixen coneixements de totes les branques del saber. El nostre punt de partida, però, és un laboratori on s'hi estudien les ciències naturals, però també enginyeria. I marxem allí perquè estan investigant dos tipus de bolets que són capaços, atenció, de fer desaparèixer el plàstic. Sí, ara t'ho explico. Mira, posa't aquesta bata, que aquesta bata blanca...
Vale. Ulleres també d'aquestes així...
Sí, no, però vaja, no anem al laboratori de química.
Vale.
Et va bé aquesta bata?
Sí, me la poso. Jo cap problema.
té, mira, aquesta acreditació que també
tens aquí. Això és important, eh?
Sí, home, perquè no ens deixaran passar. Sí, tot i que m'endula les claus, ja veuràs, eh? Vull dir que aquí hi ha una familiaritat que...
Ah, vas fent tu.
Sí, sí, sí.
Carai.
Vale, marxem cap allí. Sí? Som-hi. Bueno, doncs mira, ja hem arribat. Sí, sí, ja hem arribat.
Carai. Però aquí podem entrar, segur?
Té, espera, sí, perquè... Espera, que tinc la clau aquesta.
Bueno, no, de veritat no hi ha ningú aquí.
Sí. No sé, té, mira, té, no. Mira. Aquí la tinc. Sí.
Però està molt fosc, això, eh?
Sí, espera't, espera't. A veure si...
On són els...
Toca, m'han dit que estava aquí a la dreta.
A la dreta.
Si són aquests llums, a veure.
Jo no toco res, tu. Ah, mira'l. Li costa, avui, aquest. Ara.
Espera, que hi ha un timbre al final, que si no, la porta no s'obre.
Ah. Hosti, noi. Ara.
Ara.
Vale.
Molt bé.
Hosti, noi.
Doncs mira, jo estava...
I aquí dit, segur que no és d'alta seguretat o d'alt risc o alguna cosa?
Bueno, no? Sí, alguna cosa sí, perquè que no s'escapi algun animaló, dic jo, no sé.
Però hem de tocar res aquí. Vale, vale.
A veure, hem d'anar amb silenci, sí, sobretot no toquem res, perquè ja saps que els laboratoris és allò de...
No, res.
La meva àvia deia, és que teniu la vista als dits, saps? Els nens petits que tenen la vista als dits?
Sí, és veritat.
Cosa que veus, cosa que sí, vols tocar,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, hem d'anar amb silenci, què? Perquè, mira, aquí són 3:15 de la tarda, ja veus que hi ha gent treballant allà, sí.
Sí. Ni contesten ni res, sí, sí.
No, home, estan molt sí, estan sí. Molt concentrats,
molt serios,
com et deia, fa pocs dies han fet una descoberta molt interessant. S'ha
sí.
trobat un tipus de fong anomenat Pestalotiopsis microspora que pot descompondre el plàstic i fins i tot en llocs amb molt poc oxigen. La troballa ja s'ha difós i entre les seves conclusions es podia utilitzar per eliminar els residus, doncs, home, d'un dels materials més útils però a la vegada més abundants i nocius pel medi ambient, com és, evidentment, el plàstic.
Però, o sigui, al final és, a banda de saber que això pot passar, és aplicar-ho ara, això, no?
Sí.
O sigui, pot desenvolupar una tècnica perquè serveixi per alguna cosa.
Ara posem aquest bolet i menja.
Sí, clar. No, és que no...
Que no crec que vagi per aquí la cosa, eh? A veure, ara hem parlat de fongs i de bolets i encara que a vegades es confonen, i, a veure, diguem-ne que hi ha diferències, eh? Una bàsica seria que els fongs són éssers vius que estan formats per dues parts. Una, el miceli, que vindria a ser, per trobar una mena de paral·lelisme, diguem-ne, popular, que vindria a ser com una mena d'arrel, eh? I que està amagada sota terra. I llavors l'altre és el bolet, que diguem-ne que és la part visible i que actua, permetem el col·loquialisme, com a aparell reproductor.
D'acord.
A través de les espores.
Sí.
A veure, no tots els fongs en tenen de bolets, eh? Vull dir que per trobar un paral·lelisme, si un fong fos un arbre, els bolets serien una mica els fruits.
D'acord.
Jo he trobat aquesta notícia molt interessant i per això et proposo un nou basal de les sorpreses, el que fa el número 308, que dedicarem a la part, diguem, més simpàtica, més gastronòmica i també més misteriosa de tot plegats. Avui, doncs, la lletra B. La B de bolets.
A veure, t'he de dir una cosa, Beorlegui, que és que...
Sí.
A veure, per molt que hi hagi canvi climàtic i si ara plou i ara fa calor i ara no sé què, no és època de bolets, ara.
Home.
O sigui, per molt que hagi plogut, ara, tampoc. O sigui, no, potser hi ha alguns concrets que tal, però no toca. Ara no toca, això.
Sí. És veritat, tot i que amb les pluges que hi ha hagut aquests darrers dies vols
potser
dir que algú
sí.
no
s'engrascarà
i diu calla,
sí,
a veure sí, si sortirà sí. alguna sí, cosa, no? A veure, més enllà del seu element gastronòmic ara en parlarem, des de fa molts segles els bolets han tingut una càrrega gairebé mística. El fet que no siguin ni plantes, ni animals, que creixin en llocs inesperats, que tinguin una part visible, però també una part amagada que és molt més gran, que alguns d'ells siguin menges exquisides i d'altres provoquin una incòmoda indigestió o fins i tot la mort, que alguns tinguin propietats al·lucinògenes i que estiguin associats a algunes figures mitològiques del bosc, com els noms o els barrufets, doncs fa que tinguin unes connotacions ben especials, i més a casa nostra, que sempre, home, no ens enganyem, sempre ha sigut terra de bolets, no?
A tu t'agraden, per això, no? Hi ha gent que
a veure,
no...
jo no passo dels bàsics, eh? Vull dir que jo, gírgoles, camagrocs, pinatells i rovellons, sobretot rovellons,
home,
eh?
Però
sí, sí, m'agraden els bolets, vull dir que quan me'ls posen, jo, encantat, eh? Però no els conec, o sigui, més enllà el rovelló, que és molt evident, perquè l'etiqueta posa rovelló, doncs
no al bosc i el sabies diferenciar, no? Si no perquè,
això mateix, no, Déu nos en guarda en el bosc, eh?
No,
sí, no. Aquell cistellet de mimbre, no, res. Ni parlar-ne, eh? Jo prefereixo que els altres siguin els experts, els que m'assessorin sobre la comestibilitat d'aquests productes. De fet, el bolet és un producte antiquíssim. Es pensa que podria haver aparegut fa uns 500 milions d'anys d'una període càmbric i actualment hi ha catalogades més de 14.000 espècies. Algunes grandioses, com per exemple el bolet de la mel, que és una espècie invasora, que és un dels organismes vius diguem-ne, més grans del món, i els micelis del qual, recordem les arrels, com hem dit abans, es poden estendre centenars d'hectàrees per sota terra. O sigui, imagina't de quin organisme estem parlant, eh? Per això també, i des de l'antiguitat, el bolet ha tingut elements gairebé sobrenaturals.
Elements sobrenaturals? De quin
doncs
tipus?
Sí. Doncs mira, començant per la seva antiguitat, la representació més antiga d'un bolet va ser trobada en una tomba d'un faraó que es deia Amenemhet i que data de fa 3.500 anys. A Egipte es consideraven un aliment dels déus i només els faraons en podien menjar. Aquestes propietats van ser heretades pels romans, que les usaven com aliment a les tropes perquè consideraven que els bolets proporcionaven una força addicional, una mica com lo de la marmita de l'Astèrix, per entendre'ns, però aplicat aquí als bolets. Amb els anys també van pensar que tenien un poder afrodisíac i per això el seu consum va ser prohibit entre els soldats romans, no fos cas que tinguessin distraccions amb els seus companys en lloc d'estar matar-se entre ells, que en el fons era la funció per la qual anaven a la guerra, no? Uh-huh. A l'edat medieval les supersticions van convertir els bolets en criatures gairebé diabòliques, al costat d'altres éssers com els gripaus, els gats o els ratpenats. Es deia que quan el diable visitava el món i volia descansar, feia sorgir de la terra un bolet per asseure-s'hi.
Oi!
També hi havia la creença, sí, que els llampecs que cauen en una zona afavoreixen l'aparició de bolets, que és una idea que sembla que científicament s'ha acabat demostrant. Com també el fet que els bolets han estat un eficaç mètode, doncs, d'enverinament. Vegem tres personatges històrics ben famosos que van sucumbir a la seva ingestió.
Qui és el primer d'aquesta llista mort, famós per la ingesta d'algun bolet?
Doncs mira, el primer és molt rellevant, Gautama Buda, més conegut com Buda, el príncep de Kapilavastu, eremita, mestre espiritual i inspirador del budisme, que va viure entre el segle VI i V abans de la nostra era, i que segons la tradició, doncs, que segurament que recordareu a través del cinema o de la cultura popular, va créixer en una família aristocràtica i després d'uns anys d'ascetisme va experimentar una mena de despertar espiritual que el va portar a construir una comunitat religiosa on va ensenyar durant 40 anys a ser venerat com un ser plenament il·luminat que va predicar un camí cap al nirvana, és a dir, l'estat d'alliberament de tot patiment. Als 80 anys va menjar un plat de bolets que li va produir vòmits, hemorràgies i grans dolors abans de morir.
Va, anem pel segon personatge mort o assassinat per la ingesta d'algun fong, d'algun bolet.
Doncs mira, una pista, aquesta música que estem escoltant.
No la reconec, a veure... L'hauria de reconèixer, no?
Ah, bueno, ets molt jovenet, eh? Però sí, diguem-ne que és una sèrie llegendària, el tema principal de Wilfred Joseph pertanyent a una sèrie mítica dels anys 70 que és el Yo Claudio,
home,
que en el seu moment a la televisió va interpretar Derek Jacobi. No sé si l'has vista, eh? Perquè...
No, he vist fragments, perquè després hi ha algunes reposicions en català, no? També Yo Claudio i tal,
sí,
però i tant, no m'ha enganxat mai el moment per veure-la.
Aquí s'explicava, recordem, la vida d'aquest emperador romà que va viure al primer segle de la nostra era i que estava basada en la famosa novel·la de Robert Graves, si no recordo malament. La creença més estesa, tot i que tampoc no està confirmada mai del tot pels historiadors, és que Claudi va morir enverinat per bolets i es va culpar a la seva quarta i última esposa, Agripina, que va voler, diguem-ne, accelerar que el seu fill Neró, sí, el de la lira i l'incendi de Roma, per entendre'ns, pugés abans d'hora al poder. És a dir, l'hereu natural de Claudi era Neró, i com que no es moria Claudi, doncs l'esposa de Claudi va voler, diguem-ne, accelerar aquesta successió. I es veu que... Però, clar, el van venir amb bolets, però es veu que una inoportuna diarrea va impedir que Claudi morís del tot. Tot i que llavors, per això hi havia el metge personal del Cèsar, que era Genofont, que diguem-ne que el va acabar de rematar, vull dir que el metge...
El metge, el Matasanos, en aquest cas.
Això mateix, Bueno, és que la mort natural en aquella època era aquesta, vull dir que no és que mort de mort natural, sí, clar, evidentment, clar, és que la natural en aquella època, no? Vull dir que...
El que sol passar, no?, amb els emperadors i amb els alts responsables, que acaben morts d'aquesta manera, més o menys, no?
Això sempre em recorda la cita de Shakespeare, no? Sí. Ben inquiet és el cap que porta una corona.
Ah, sí, sí, això és veritat. Parem per al tercer dels personatges. Hem fet Buda, hem fet Claudi. El tercer. Personatge, entenc, d'alta alcúrnia religiosa per la música que m'acompanya.
Doncs sí. El Miserere Mei, estem parlant d'un papa, encara que darrere, no, aquí no va haver-hi cap conspiració, eh?
Ah, no, eh?
No estem al segle XV, no estem amb el temps dels Borgia, es tracta d'un papa, diguem-ne, una mica posterior, de Climent VII, que va viure entre els segles XV i XVI, era fill natural de Giuliano de Medici, que va morir a la famosa conspiració dels Pazzi, i nebot, per tant, del grandiós Lorenzo de Medici, de la gran família italiana renaixentista. Climent VII va viure temps difícils, com, evidentment, tota aquella època, va intentar reformar algunes ordres religioses que s'havien relaxat molt i enmig d'aliances polítiques delicades que van portar fins i tot a passar una temporada a la presó. La seva debilitat eren els bolets i va morir d'una ingesta accidental quan només tenia 56 anys. I és allò que ja diuen, no? Tots els bolets es poden menjar, només que n'hi ha alguns que només un cop.
Està bé. Una mica com, com comentàvem la setmana passada de Indiana Jones i l'última cruzada, la frase de eligió mal. Doncs no va triar el bolet adequat. Bé.
No sabem quins bolets van enverinar aquests il·lustres personatges, perquè no sabem exactament de quin bolet estem parlant, però si hagués estat a Catalunya, doncs home, en podrien haver-hi uns quants que potser no són mortals, tot i que també poden fer passar una molt mala estona.
Però tu em dius que no tens molt coneixement, no, micològic?
No. Home, això, vida, res. Mira, a casa hi ha un llibre de bolets i m'he dedicat a buscar, diguem-ne, alguns noms. D'acord. Perquè, a veure, tothom coneix una mica la Manita Muscària, no?, que és el que és el més popular de tots, aquell que és un bolet que, per altra banda, visualment és meravellós.
Sí.
És aquell que té un barret de color vermell viu, que està cobert amb escates blancoses i que és on hi viuen els barrufets, per
exemple,
doncs, no?
Exacte.
També és veritat que rarament és mortal.
Ah, això t'anava a dir. Malgrat... És mortal o no?
Sí. Bueno. No, no és del tot mortal, tot i que hi ha la creença popular que